Ràdio Estel. Pol Marçat posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Per la vesprada del dissabte, el millor del millor del millor de la setmana de Camins. El millor.
Camins.
Les vespres des de Montserrat, l'Eucaristia des de la Basílica i ara la ràdio fa un petit gir, però no massa copèrnica. Perquè a continuació arribem de nou la banda de Camins. En la setmana en què hem arribat al juliol, en la setmana que tenim balls de tècnics, una nova setmana completeta, en continuat fent cada vesprada, Macedònia farcida de colors. Bona vesprada, aquest dissabte 2 de juliol del 2022.
Avui, per començar els camins,
recuperarem el temps que ens va regalar dimecres el gran Àngel Miret, uns minuts fantàstics de conversa que amb l'Àngel sempre donem molt de sí, notícies, qüestions diferents i reflexió assossegada, marca de la casa.
Continuarem amb...
Arribarem a les 9 de la mà de Mili Punyet i la Sílvia Olivella, responsables de Això ha estat a Barcelona, un dels molts moviments que van col·laborar per construir la desena trobada mundial de les famílies a la diòcesi de Barcelona. Amb ells varen fer balanç de tot el viscut ara fa uns dies.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Això és Camins, amics, la Macedònia de la Ràdio, edició cap de setmana en llaunada i amb glaçons. Que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. Camins.
Com m'agrada el moment de saludar el gran Àngel Miret. Àngel, bona vesprada. És que m'agrada molt que vinguis i no m'amago.
Vinga, doncs moltes gràcies, jo també estic content de venir aquí.
I espero que els nostres oients comparteixin la meva absoluta admiració.
Soc més gran físicament.
Sí.
Que no pas
és que és molt...
intel·lectualment, no,
perdona,
com dius tu.
Puntualitzem. Tu ets molt gran físicament i tens un sexapil, Àngel.
Vinga.
No? Però intel·lectualment és que ets un monstre. És un monstru, Àngel. Escolta, a veure, els temes d'avui. Comencem mirant la banca i l'església. La banca i l'església. I començàvem, m'has enviat els inputs com sempre aquest matí, i fent-nos una pregunta. Cal que el Vaticà tingui un banc?
Mira, doncs primer expliquem una mica això del Banc del Vaticà, perquè en realitat aquest nom i aquest banc com a tal no existeix. Uh-huh. Se'n diu a l'IOR, que és un institut per a les obres de la religió.
Sí.
Home, hi ha hagut un gran debat. Aquest és un banc que es va crear el 1942 per Pius XII uh-huh. i que té unes funcions, així diu, preveure la custòdia i l'administració dels béns, mobles i immobles transferits o cedits al mateix IOR per les persones físiques o jurídiques i destinades, i això és molt important, a les obres de la religió i la caritat. Esclar, la veritat és que aquest banc, d'ençà que va arribar el papa Francesc, això ha canviat força, després diré algunes dades que així ho denoten,
sisplau,
però ha tingut i té una mala fama important. Recordeu que, per exemple, el banc Ambrosià, que era de capital total de l'IOR, doncs va tenir uns gravíssims problemes de transparència i fins al punt de que el Roberto Calvi, que era el seu director, va aparèixer penjat amb un pont de Londres.
Déu-n'hi-do.
No recordo, Déu-n'hi-do. I això ha quedat sempre una mica molt estrany.
Perquè per als nostres oients, o sigui, no és un banc com és la Caixa,
no,
o com és el Sabadell,
no,
que tu vas i treus els diners i els caixers i tal. No, és un banc...
Té caixers, eh?
Ah, té caixers.
Té caixers.
Tu
pots
tenir un compte al banc,
sí,
aquest, eh?
No, tu no. Ni tu ni jo. Primer, segurament perquè no tenim quartos.
Això per començar. Però si volguessin, tampoc podria.
No, està pensat per les diòcesis, les ordres religioses, els departaments i treballadors del Vaticà.
Del Vaticà.
Els únics de les persones físiques, eh? Jurídiques n'hi ha moltes. Uh-huh. Ja et dic ordres religioses, a tots els dicasteris...
Sí, haurien d'ordenar i...
Han de ser els treballadors del Vaticà, que no són gaire, són uns pocs milers, eh?
Vale.
Però sí que hi ha caixers, és curiós, perquè si algú ha anat al Vaticà veureu allà que hi ha caixers i que són de l'IOR. O sigui, m'imagino que els treballadors d'allà deuen poder treure... Sí, té algunes avantatges encara de tipus fiscal, perquè en el Vaticà, recordeu que no hi ha impostos.
Clar,
no hi ha impostos.
D'aquests llocs...
Sí, el finançament és a través, doncs, de les donacions que fan els fidels arreu del món i també a través de la venda de productes, de l'entrada als museus vaticans, etc. Uh-huh. Els seus actius són de la Santa Seu, però el Consell d'Administració està format per cardenals que responen davant del papa. El papa Francesc, ja coneixent-lo, ja ens adonem que aquest tema no li agradava massa. I va bé, en el moment que va arribar el papa Francesc, un fort debat entre si veritablement li feia falta tenir un banc al Vaticà. Sembla que des del punt de vista pràctic segurament sí que és així, perquè es maneguen, vulguis que no, diners.
Home.
I hi ha una certa ordenació...
I si no és un
plegat.
Banc, algun
per això, entitat... algun instrument. Esclar, no, sí, pots tenir els diners allà en una caixa o això de dir, jo tinc, sí, els meus diners.
Una fundació.
Sí,
tal,
alguna cosa.
Sí.
Però, finalment, ell va decidir que sí, però va ordenar una comissió d'investigació i va fer una sèrie de reformes. Recordeu que recentment es va condemnar encara l'exdirector de l'IOR al Tribunal de l'Estat del Vaticà. El va condemnar recentment a 8 anys de presó.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Bé, avui en dia com està el tema? Doncs mira, acabo de rebre ara mateix les dades de l'auditoria que ha fet una auditora molt coneguda, Mazars, veia, que aquí també actua. Uh-huh. Ha fet aquest any, el 21, tinc les dades del 21, 18 milions i mig de guanys, molt per sota dels del 2020, que van ser pràcticament el doble, 36 milions, i realment hi ha hagut un canvi i sembla que avui en dia s'adequa plenament a les normes internacionals de transparència. Penseu que fins no fa massa, jo crec que fins al 2000 i poc, ara no sé exactament dir-te l'any, les dades eren secretes. És a dir, per tant, no es podia saber això, per exemple, si ha tingut benefici o pèrdues.
Ja veus.
I el debat segueix una mica al damunt. Jo al final d'aquesta reflexió i de les dades que ara us he esmentat...
Sí, perquè tu et feies aquesta pregunta. Cal aquest
sí, banc? Jo he dit, potser des d'un punt de vista pràctic alguna cosa d'haver-hi. Però jo he posat una frase que no sé... És el que a mi m'ha sortit del cor en aquell moment.
Vinga.
Però és que correspon a una vida evangèlica seguint la petjada de Jesús, el tenir un banc? Jo això... No m'he imaginat a Jesús presidint el Consell d'Administració d'aquest banc. No me l'he imaginat. O sigui, honestament, Déu-nos en guarda que jo em posi en la pell de Jesús, Però així d'entrada m'ha semblat estrany. I jo crec que el mateix Papa Francesc, que és realment el gran director del banc, òbviament no el director operatiu, però sí que els cardenals...
És el patró.
Reten o han de retre compte amb ell.
Sí.
Jo m'imagino que es deu sentir una mica incòmode. És a dir, que aquest és un tema d'aquells que dintre de l'Església últimament no se'n parla gaire, però que segurament n'haurem de parlar en el futur.
De fet, no se'n parla gens, ni mica. Avui ens has parlat tu i també ens has ajudat a entendre en què consisteix, què fa, quina és la seva naturalesa. I tal vegada, bueno, aquí estem tu i jo una mica pensant en veu alta, evidentment, però jo crec que segurament podrien haver solucions una mica més humils, una mica més lluminoses, podríem dir, perquè, clar, tu mateix ho deies, aquí hi ha hagut històries serioses, el Papa ha fet aquesta comissió d'investigació, etc. I, de fet, vull recordar, aquí, que som molt, molt cinèfils en aquest programa, que justament a la pel·lícula El Padrino 3, és una ficció, però aquest institut per les obres de la religió, que és el Banc Vaticà, era un element central dins de la trama mafiosa, i aquí una mica es jugava amb aquesta...
Sí, jo no tinc prou coneixement per dir, però que a Itàlia aquest banc ha tingut una anomenada molt dolenta i d'alguna manera també vinculada a algunes trames d'aquesta naturalesa mafiosa, és així. Insisteixo que el Papa ha fet una bona feina i que s'ha de reconduir aquesta situació, i sobretot el que dius tu, s'ha de repensar aquesta generació de diners, que és evident que existeixen i, per tant, que no es poden tenir sota el matalàs. S'han d'organitzar d'una forma moderna i raonable, però segurament hi ha instruments més adequats.
Podria ser, segurament, sense ser cap expert, però em venen al cap algunes alternatives. Doncs deixem el Banc Vaticà de moment i anem... fem un canvi, en principi, molt radical de tema, perquè l'altre input que m'has enviat és l'altra agenda de l'OTAN, Àfrica.
Doncs sí, avui, és clar, aquests dies hi ha aquesta cimera de l'OTAN a Madrid, aquestes enormes mesures de seguretat, que per cert, jo pensava, quan veia el president dels Estats Units amb aquells cotxes, que es veu que té 15 centímetres de protecció del xassís, està preparat, sembla ser que inclús té armament el propi cotxe, això és un secret, no se sap, i que des de dintre el cotxe et pots comunicar arreu del món, en fi, no sé, jo pensava que viure d'aquesta manera no sé si val la pena, Arribava també amb el famós avió Ford One
d'Estats L'Air Force One, molt de pel·lícula.
Bé, això és un lateral,
És un lateral, però és interessant, perquè els Estats Units és que són excessius, Són,
tots ells.
Són allò,
tots
ells, els encanta allò lluir tipus i marcar
el
paquet.
Cotxe és impressionant, El cotxe és impressionant.
El cotxe és impressionant. Sí. I el Biden, a tu no et dona la sensació que enmig de tothom, jo he vist algunes imatges, que té com un aire diferent? És com el capo de tots, Es belluga allò amb unes poses i unes... No? A mi em fa gràcia.
Sí, però té una certa feblesa, físicament. També el veig,
és gran.
També el veig inestable, el veig un home que també té els seus problemes de salut.
Però tothom vol la foto amb Biden.
Sí, home. No,
amb Pedro Sánchez, excepte Ursula von der Leyen, que també se'l mira amb uns ullets interessants, però la foto és amb Biden. És amb Biden.
Bueno, a més és catòlic, ell, Això val la pena saber-ho. És un home, que és un home catòlic i sembla que, d'alguna manera, llevat amb alguna discrepància amb els temes de l'avortament, però és un home que segueix la vida de l'Església.
I va visitar, el Papa al poc de ser elegit.
Sí.
Mira, justament ens parlaves de l'Àfrica, no? Perquè l'OTAN la tenim en altres derroteros, però La Vanguardia publicava ahir dimarts que el rei ha proposat a Espanya com a anexe de l'OTAN amb Àfrica i Amèrica Latina.
Bé, aquí anava jo. Doncs, esclar, aquests dies es tractarà sobretot del conflicte d'Ucraïna, des del punt de vista bèl·lic. I hi ha una carpeta petiteta, una carpeta molt petiteta, que és la de l'Àfrica. Què passa a l'Àfrica? Mira, el que passa és que ja sabem que hi ha molta fam a l'Àfrica,
sí.
Però és que en aquest moment, i per alguns dels motius que ara explicitarem, aquest tema es pot convertir en una veritable tragèdia de dimensions desconegudes. I, a més, pel que fa ja als líders mundials, amb un risc i amb una por que tenen a que aquest tema generi algun tipus de revolta social. Tant és així que ara hi ha hagut quatre organitzacions, totes elles de prestigi reconegut, Acció contra la Fam, Save the Children, UNICEF i Oxfam Intermón, que ens avisen que hi ha tres arguments perquè es pugui veïnar amb caràcter immediat la mort de milions de persones, concretament es parlen de 50 milions de persones... 50 milions de persones en els propers mesos. No estem parlant d'una cosa etèrea, una reflexió política, sinó una realitat que ells denuncien com a immediata, dels quals 14 milions de nens de menys de 5 anys que poden morir de fam, ja. Quins són aquests arguments? La guerra d'Ucraïna, efectivament, entre el 50 i el 100%, depèn dels països, per exemple, Eritrea, el 100%, una de les alimentacions bàsiques, que són els cereals, venen de Rússia o d'Ucraïna.
Sí.
En el cas d'Eritrea, amb guerra, precisament.
Ho tenim molt percent, sí, sí.
El 100%, sí. O sigui, tot el blat i l'ordi, tot el que arriba de cereals, arriba des d'allà. El canvi climàtic, a l'Àfrica portem 4 anys de sequera, 4 anys de sequera, sobretot al cor d'Àfrica, sí. I després el Covid, que també ha afoblit totes les estructures sanitàries, etc. Per tant, s'ha posat en marxa aquesta iniciativa que diuen que ha estat del president Sánchez, de fer aquests passadissos humanitaris per treure el blat i l'ordi i tots els cereals, en definitiva, a través de sistemes del tren, a través del tren. Ja veurem, tant de bo això sigui així, perquè, insisteixo, aquestes organitzacions, les quatre em mereixen a mi tots els respectes, i algunes d'elles les conec prou bé, ens diuen, compte que això no és una de les crides que a vegades es fan una mica gratuïtament, allò de la fam al món...
No, no, això és un problema
gros. Sinó que ells estan parlant d'una cosa immediata i directa.
Home.
50 milions de persones poden morir de fam en aquests propers mesos, dels quals 14 milions de nens. És urgentíssim, i aquestes organitzacions ja no demanen. No demanen ja les organitzacions, fixa-t'hi, ni exigeixen, supliquen. Supliquen als governs rics i als governs del món que puguin a posar en marxa immediatament una acció humanitària a l'Àfrica, perquè, si no, tots els que no lluitem per aquesta acció humanitària tindrem a les nostres espatlles la responsabilitat, d'una manera o d'una altra, de la mort d'aquestes persones d'una forma absolutament estúpida, perquè aquest menjar existeix. Aquest menjar existeix, està acumulat en siges i allà, si no es aconsegueix treure, es podrirà i es farà malbé. I, per tant, el que és importantíssim és que Ucraïna i Rússia desbloquegin els ports del Mar Negre o deixin de bombardejar a tothom que s'acosta per allà, em refereixo particularment a Rússia, i deixin sortir, sigui per mar, sigui per tren, aquests aliments que són necessaris per a la supervivència d'aquests milions de persones.
Jo vull fer una petita reflexió, i és que, increïblement, aquestes històries geopolítiques, no?, que sembla que no ens hi toquen de prop, que no van amb nosaltres, amb les persones de peu, que ens aixequem, anem a treballar, tenim els nens, les famílies, o prenem una cervesa... No, estem parlant de 50 milions de vides en risc, 14 milions de nens, ens has dit, per aquesta guerra que sembla que estigui molt localitzada i no, està afectant a tot el planeta. Evidentment, la butxaca de tot el planeta, i ho he dit al principi, no tenim un IPC ara mateix que ha pujat fins al 10,2%, que els experts i els economistes pensaven que això no ho veurien mai a la seva vida, i és increïble, perquè jo avui he anat a fer compra i a posar gasolina.
La gasolina a 2,20, l'has comprada?
A 2,20, avui encara tenim el descompte, però demà ja m'ha dit la noia de la gasolinera, molt amablement, mira, fas bé de venir avui perquè demà, moment, ja no sabem si farem el descompte o no, ens han de dir. Dic, bueno, doncs posa'm el doble del que t'he demanat, per si de cas. Això ens arriba a nosaltres, al primer món, però al tercer món, al món oblidat, al món que sembla que no vagi amb nosaltres, hi ha persones, hi ha vides, i tot això, tu ens ho deies, i és una carpeta fineta.
És la carpeta petita d'aquesta cimera de l'OTAN.
Una carpeta petita.
Començàvem dient això.
Bé, pausa dramàtica, perquè realment jo crec que són temes, i és fantàstic que ens ajudis a reflexionar sobre aquests temes, Àngel, m'agrada molt. Bé, seguim endavant. Aquesta reflexió és molt impactant. Jo ara canviarem una mica de terç, seguim parlant de temes humanitaris, de temes socials, evidentment amb Àngel Miret sempre és així, també temes de fe. Tres notícies breus per acabar, una mena de half-trick, que m'agrada molt.
Sí.
Voluntariat, Nicaragua i el sex, les persones invidents, i la Sagrada Família. Comencem pel principi, sense pressa, voluntariat.
Mira, voluntariat és algunes bones notícies. Alguna havíem de portar, també. Ja m'esforço, per portar bones notícies. A vegades
t'ho agraeixo.
Mira, l'Hort Hospitalet de Sant Joan de Déu ha tingut aquest darrer any un increment del 30% de persones voluntàries joves. Perquè penseu que ja sabem que la gent gran és la que farceix els voluntariats. També, d'altra banda, té una lògica...
La gent gran i especialment les dones.
Especialment les dones, amb un percentatge entre el 70 i el 80% d'aquest voluntariat gran. Aquest voluntariat va baixar arrel de la pandèmia perquè, és clar, doncs molta gent d'aquesta gran doncs va...
Evidentment, havia de protegir-se.
No hi podia anar. I el dubte era què passaria. Bé, doncs el que ha passat, i això és positiu, molt positiu, és que Sant Joan de Déu ens diu que han incrementat un 30% de persones voluntàries entre 20 i 35 anys. I, per tant, n'estem molt contents. Sant Joan de Déu, en aquest moment... Jo m'he quedat parat. Sant Joan de Déu té 80 centres socials i sanitaris.
És que Sant Joan de Déu...
És molt, 80. Jo aquesta dada no la sabia.
Sant Joan de Déu, no sé si et passa, però jo cada dos per tres estic llegint notícies d'iniciatives de Sant Joan de Déu.
Fantàstic.
D'investigacions de Sant Joan de Déu, de fites de Sant Joan de Déu. Jo crec que és una font inagotable de bones notícies, en aquest cas. A més, des d'un punt de vista i tractant amb gent que normalment s'enfronten a moments molt complicats.
Molt.
Perquè aquí tenim bueno, molts tractaments per nens amb malalties molt complexes, amb càncer, etc. Per tant, bravo per Sant Joan de Déu.
I moltes iniciatives innovadores des del punt de vista també el que dius tu, sí. Puntes d'investigació, de recerca, etc.
Són fantàstics.
Saps quants, i amb això acabo aquesta notícia, que ens omple una mica i ens treu del cor aquella, ens treu una miqueta del cor aquella angoixa que ens ha generat l'anterior notícia,
sí.
Ja tenen prop de 5.000 voluntaris.
5.000
voluntaris, és molt, en aquests 80 centres.
Posa'ls un darrere de l'altre, Això és una barbaritat.
Gent. Sí, jo aquestes dades les dono molt content, a part de que la notícia objectivament és bona, perquè d'altra banda jo mateix m'he quedat parat de la dimensió del que estem parlant.
És un impacte positiu en aquest cas.
Sí, sí, sí.
Després, Nicaragua. Què passa amb Nicaragua?
Doncs no, aquesta no és gens positiva. Jo pensava avui en la tristesa de ser nicaragüent, perquè després de les barbaritats dels sàtrapes i els tirans que a les ordres d'Estats Units i dels sectors més ultraconservadors doncs van malmetre a la gent humil d'aquell país durant tants anys, després de la revolució sandinista va semblar que les coses podien millorar considerablement a favor de la gent, insisteixo, de la gent del poble. No, i han tingut la mala sort de que finalment un dels guerrillers, que en aquell moment doncs, semblava que era una persona fins i tot moderada des del punt de vista ideològic, no era dels més esquerrans, Daniel Ortega s'ha convertit en una mena de dictador estrany. Ell és el president del país, Daniel Ortega, i la seva dona, la vicepresidenta, malament ja...
Sí.
Malament.
Sí,
quan en un país el president és l'home i la dona, o l'inrevés, jo, home, això no
va. És sospitós, és molt sospitós.
La dona sembla ser, tot i que no està massa clar, perquè és una dona molt, molt estranya, que pertany a algun tipus d'entitat cristiana sectària.
Vés a saber.
I la notícia que m'ha també impactat, en aquest cas negativament, és que estan mirant de fer fora un munt d'entitats socials que treballen allà, argumentant coses tan... Bé, és que una d'aquestes entitats, és la que més m'ha cridat l'atenció, són les... com es diu, les missioners de la caritat de la Mare Teresa de Calcuta.
Sí.
Atent a un dels arguments. Atent a un dels arguments que s'han utilitzat per aquest conjunt i també per aquesta entitat, és finançament al terrorisme i finançament a la proliferació d'armes de destrucció massiva.
Molt bé.
O sigui, això ja és l'últim. Tu pots estar d'acord o no amb la horda, si funciona millor o pitjor, si les... En fi, no sé, el carisma d'aquesta horda, si va o no et va. Però dir que està... que incorre en una infracció per de les Calcutes pel finançament del terrorisme i el finançament i la proliferació d'armes de destrucció massiva...
Sí.
Home... Ja està tot dit.
Està tot dit. També és molt impactant. Es porta notícies molt impactants, la majoria, lamentablement, per despertar la nostra consciència, sí. Que cal, i alguna també positiva, per cert. I ja per rematar-ho, Sex i la Sagrada Família. El Temple ha inaugurat la maqueta tàctil aquesta.
Ostres, aquesta això m'ha agradat moltíssim. Sí. Avui recorda que fa uns dies varen parlar del sistema Braille, aquest de lectoescriptura per tots els
sexes. I tota la biblioteca que tenen a la seva disposició.
Ah, efectivament. Sí. I llavors avui, justament, a més, he parlat amb una persona experta en aquest tema, que està jubilada, ara recentment jubilada, però que ha estat durant molts i molts anys fent de mestre de suport i coordinador als nens i nenes cecs que estan al Barcelonès i al Maresme, sí. I que estan en escoles normals, i m'ha dit doncs, que estava molt contenta d'aquesta notícia, que tampoc els que no som cecs potser no li donem importància. Que és que des d'ahir, era el 28,
sí,
28 de juny,
sí, sí, sí.
Des del 28 de juny, les persones cegues ja podran veure la Torre de Maria de la Sagrada Família. Gràcies a una maqueta tàctil ubicada a l'Espai Gaudí, i és una peça a escala 1.25, perfectament tàctil, i que, per tant, podran fer-se una idea del que, del detall, fins i tot, de l'estrella luminosa. Mm. És que les persones cegues també, que jo les admiro moltíssim, tenen problemes. Avui també parlava aquesta dona, precisament em feia veure les dificultats que tenen les persones cegues per parlar, per pagar amb tarja o amb mòbil. Clar, en aquest moment ells estan acostumats a tocar diner físic, però en aquest moment que s'extén tant i que fins i tot en alguns llocs et demanen...
Mira, el parquímetre d'aquí del costat de la ràdio, per exemple, no pots pagar amb monedes.
No, efectivament.
És així.
Doncs clar, aquest home sec m'explicava ella les dificultats que té, perquè quan va a pagar amb la tarja, doncs ha de confiar que el senyor, que li, el que li dona la tarja, introduirà els diners, perquè ell no pot veure res.
Evidentment.
O sigui que hauran de buscar alternatives, i és la seva una vida, doncs, que en el dia a dia van apareixent petites dificultats que ens fan agrair Déu el to que tenim de la vista i sobretot donar suport a tot totes les iniciatives a favor d'aquest col·lectiu.
És tot un món, i en aquest cas la Sagrada Família, que evidentment sempre està a l'alçada, perquè és espectacular, doncs ha tingut a bé inaugurar aquesta maqueta tàctil que s'ubica al Museu de la Basílica, cedida pel grup social 11, una peça a escala, perquè els cecs puguin palpar i sentir i conèixer la forma de la Torre de Maria.
Sí, quina joia per ells.
Fantàstic. Àngel, abans d'acomiadar-te...
Digues-me.
Anem una mica... A veure si em saps dir què passarà. Pitoniso, pitoniso.
Sí.
El 14 de juliol, a 6:45 de la tarda, a la llibreria Claret. Saps què passarà allí, més o menys?
Doncs sí que ho sé, sí que ho sé.
Doncs
sé que allà presentarem un amic meu, a un senyor que es diu Àlex Mas Llorenç, i que és escriptor i periodista i un servidor, presentarem un llibre que acabo de publicar a l'editorial Claret, que se'n diu Simfonia del desert.
Simfonia del desert.
Simfonia del desert és una... és un llibre que jo crec que pot agradar a molts dels oients, Ja sé que faig propaganda, però... No, però m'agradaria...
T'ho estic demanant, tu.
No. Perquè és la història d'una persona que inicia una vida i un recorregut sense conèixer el destí al desert. Cada capítol té principi i final, i per tant es pot llegir separadament. És un llibre curtet, de 100 i poques pàgines.
Bueno.
I apareixen alguns personatges comuns, però cada capítol és una experiència. La bellesa, la cobdícia, la violència, la solidaritat...
Ja està disponible.
És una mica surrealista.
Ja està disponible, no?
Està disponible. Podeu trobar a l'FNAC, a la llibreria Claret, sobretot, i també per internet.
Doncs ja el podeu buscar, jo crec que serà molt recomanable, i Àngel, si ens ho permets, li dedicarem un monogràfic.
I tant, m'encantarà.
La propera visita, monogràfic de Simfonia del desert d'Àngel Miret, i ja sabeu, si voleu acompanyar-lo, 14 de juliol, ja ho recordarem també, a 6:45 de la tarda a la llibreria Claret de Barcelona.
Que, per cert, el dia 20, ho dic pels que vulguin comprar-lo després, canvia d'ubicació, que em sap molt de greu.
Bueno,
i el carrer Llúria se'n va al carrer Sicília dalt de tot.
Ho comentarem. Àngel, t'hem d'acomiadar. Mil gràcies. Per
gràcies
tot.
A vosaltres.
Gran estona de ràdio. Vinga, una pausa i llevatis la pasta.
Camins, edició cap de setmana. La Macedònia enllaunada.
Emili Punyet, bona vesprada.
Què tal, Rafa? Bona tarda, bona nit.
Molt bé, encantats de saludar-te i també saludar Sílvia Olivella. Bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda.
Molt bé, encantats de comptar amb vosaltres, Emili, Sílvia. La primera pregunta, ara expliquem, i refresquem als nostres oients per què us hem trucat. Però la primera pregunta, la família avui en dia és una institució vulnerable? M'agradaria l'opinió dels dos, però comencem amb la Sílvia, per exemple. Sílvia, què n'opines? Institució vulnerable, la família?
Sí, en aquest moment està sent, molt atacada, no?, desgraciadament. Però, encara que sigui vulnerable, això és un misteri, també, no? I és un repte, amb el qual s'ha de ser valent.
I tant.
Aquí estem, no?
Aquí
per
estem.
Per defensar-la.
Sent valents, així m'agrada.
Sí.
Molt bé. Emili, què hi penses tu, una mica?
Sí, no només cal obrir els noticiaris cada dia per veure com s'intenta menys valorar la família, atacar-la, potser destruir-la fins i tot, no?
Sí.
I, hi ha una sèrie de gent, de sobretot, que defensa aquesta institució.
Ara en parlarem.
Jo us explico. Les delegacions i realitats de pastoral familiar de les diòcesi amb seu a Catalunya van participar molt activament en la desena trobada mundial de les famílies que es va viure a Roma com a punt neuràlgic. Tot això va ser la setmana passada. Es va viure a Roma com a punt neuràlgic, però també a les diferents esglésies locals al món. Una mica com s'ha fet amb el sínode, eh? Ja no només tot passa a Roma, sinó que l'acció passa també a les diòcesi. Aquesta edició, presidida pel Papa al Vaticà, va tenir un format anomenat multicèntric, és aquest concepte que us deia, amb celebració participativa a cada diòcesi, amb els seus pastors, sempre en comunió amb el Sant Pare. Ja sabeu que el lema ha estat l'amor familiar, vocació, camí de santedat. És el triat per la Secretaria de Pastoral Familiar de Barcelona, també amb els moviments d'aquest àmbit. Tots els actes van tenir un punt i final a l'alçada diumenge passat, fa dos dies, amb una eucaristia solemne que us vam oferir, per cert, en directe en aquesta casa, presidida pel bisbe Sergi Gordo, i que va tenir lloc a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. L'Emili Punyet i la Sílvia Olivella són matrimoni. Ells són els responsables de Schoenstatt a Barcelona, un dels molts moviments que van col·laborar per construir aquesta desena trobada de les famílies tan particular. Ja ens varen atendre molt amablement el passat diumenge allà en la pròpia basílica, però per una qüestió de temps ens varen quedar amb ganes de més, i avui els hem volgut convidar amb més calma també per fer una mica de balanç de tot el que es va viure. Per tant, Emili, Sílvia, per començar, una mica ja en perspectiva, com valoreu tot el que es va viure la setmana passada?
Bueno, mira, al començar el dimecres i concloure el diumenge, vam fer tota una sèrie d'actes a Roma, i concretament a la nostra diòcesi va coincidir amb les festes de Sant Joan. Però tot i així, el dia dimecres al seminari es va poder fer a l'inici una missa presidida pel bisbe Xavier i una estona molt maca de pregària.
Sí.
Es va continuar el dissabte ja al Col·legi del Pare Manyanet, amb una sèrie de tallers aquí més interessant que l'altre, tots al voltant de la família, també dels joves, i amb aquesta cloenda que tu feies referència ara, no? A la Santa Maria del Mar, el bisbe Sergi presidint la missa de cloenda. I després connectant-nos amb el Vaticà per escoltar el darrer missatge d'enviament del Sant Pare, no?
Sí, sí.
Doncs, bueno, va ser tot plegat amb una sèrie de famílies que ens hi vam acostar i vam treballar i vam reflexionar. Una cosa molt maca que no es pot quedar pas aquí, sinó que ha de tenir continuïtat.
I tant, i tant. Tot el que es va viure parteix d'una de les iniciatives fonamentals del Papa Francesc, aquest any especial, Família Amoris Laetitia. Recordem que Amoris Laetitia és la seva exhortació apostòlica que tracta sobre la bellesa i l'alegria de l'amor familiar. Ja diumenge ens vareu fer un primer tast sobre la vostra pròpia experiència d'aquesta bellesa de la família, però m'agradaria també que ens tornéssiu a explicar per als nostres oients d'avui una mica breument. Heu experimentat vosaltres aquest amor, aquesta bellesa en la vostra família, Emili, Sílvia, de quina manera?
Pues sí, gràcies a Déu. No ha estat sense dificultats, perquè dintre del matrimoni sempre hi ha dificultats de tots tipus. Penso també que això et fa créixer, et fa comprendre altres persones que passen per dificultats de salut o econòmiques. Però, bueno, realment estem molt contents, molt satisfets, pel fruit, no?, de la nostra família. Tots hem crescut, nosaltres hem après els nostres fills, elles han après les tres filles que tenim, de nosaltres. Tenim la gran, que és germana de Maria de Schoenstatt, ja fa 14 anys, bueno, que va tindre aquesta vocació. Nosaltres li vam donar, ella va donar el seu sí, nosaltres també vam donar el seu sí, la vam deixar partir, perquè sabien que seria feliç responent la vocació que Déu la demanava. A casa hem pregat molt junts, no solament pregar, sinó que hem intentat viure la bellesa de la família, no?, que és el servei, que és la generositat, és la comprensió, l'acolliment, el perdó. Bueno, la segona fa dos mesos se'ns acaba de casar, gràcies a Déu, per l'església, el matrimoni.
Enhorabona.
Ella també estava durant un d'aquells tallers, no?, que dèiem de la família,
sí,
amb el seu marit. I la tercera, pues, és infermera pediàtrica, amb una vocació molt gran, perquè no solament és atendre els nens, sinó és acollir les famílies i donar-los també un sentiment religiós en aquells moments tan delicats, no? També va estar amb la pandèmia, quan quan va ser el moment més crític, no? Però és dedicada als nens i a les seves famílies, no? Bueno, és una cosa que a vegades em diuen les filles, no? Mama, me'n recordo tant de moltes coses que ens deies, no? Que fèiem o de compartir, o hem de riure molt també, no? Hem viscut la bellesa i l'alegria de l'amor a la família, sí, sens dubte.
Sens dubte, tal com...
En ello estamos, no?
I tant que sí, perquè no mai es pot aturar, sempre és un anar cap endavant. Però tot el que explica Sílvia, doncs fa goig, no? Una família preciosa. El Sant Pare, a més, va voler arribar a totes les famílies del món mitjançant diverses propostes espirituals, pastorals, culturals, que durant la fase diocesana s'han pogut realitzar a les parròquies, a les diòcesis, a universitats, així com a moviments eclesials i a les associacions familiars. Sembla que el Papa està portant aquest estil sinodal a tots els moments universals de l'Església, perquè no tot es concentri a Roma, sinó que arribi alhora a tots els racons de la Terra. Què us sembla aquesta iniciativa de descentralitzar la trobada de les famílies en aquest cas?
Bueno, costarà, perquè ha estat una cosa nova, tot el nou, que no és tan nou, sinó, com sempre diu el Sant Pare, això ja ho feien així els primers cristians, no? Però ara mateix potser no hi estàvem pas acostumats. Costarà una mica, haurem d'agafar les rendes, els que no som al centre del rovell de l'ou, i posar-nos a les piles, no? A nosaltres ens ha agradat que aquesta iniciativa ens doni d'altres oportunitats, no? Mm-hmm. Per exemple, estàvem fent l'encontre mundial en aquesta setmana, però en realitat estàvem concluent un any de la família, de l'amor estetícia, que això ens ha fet treballar en modus sinodal, també. Eh? El Rafa, aquest any, el Sant Pare, amor estetícia, el sínode, fase diocesana, a les parròquies, als moviments, a tots llocs, ens ha fet pencar de valent. Nosaltres, com a els nostres grups, el que hem fet, hem dit, bueno, hem de treballar amor estetícia, però també hem de treballar la sinodalitat amb una sèrie de preguntes que ens fan. Com ho farem? Doncs molt fàcil. Treballem l'amor és Letícia amb sinodalitat, no? Uh-huh. I traiem les preguntes que nosaltres que creiem que aporten a l'Església, a la vida familiar, en aquesta manera sinodal treballant els nostres grups. Així que la veritat és que ens ha vingut molt bé, però ha estat un any de molta feina.
I tant, molta feina, però ja es nota que ho feu de bon grat, amb molta passió i amb molta il·lusió, i aquí lligam els dos conceptes, eh? L'any de la família Amores Letitia i també la sinodalitat molt ben pensat. La setmana passada es va veure, i es va viure també, com molts moviments us heu posat en marxa per tirar endavant moltes iniciatives de cara a la família. De seguida també us volia preguntar pel vostre, per Schoenstatt, però sí m'agradaria que ens parléssiu de la importància dels carismes dins de l'Església. En aquests temps que corren, on el poble de Déu doncs va envellint, quina importància tenen els carismes com el vostre, com Schoenstatt o també altres? Clar, com els valoreu?
Mira, és el que deia el meu marit, no? L'Emilio, ha fet molt maco compartir amb altres moviments tota aquesta finalitat que és que perseguim, que és defensar la família, no? Uh-huh. Cadascú amb el seu carisma, no? El nostre carisma és un, que ja us explicarem després, no? Però és un carisma de família, perquè som famílies, no? I la veritat és que ha estat això de compartir diferents moviments que a vegades no hem sabut fer-ho temps enrere, no? I llavors penso que ens hem d'ajuntar per ser més forts, no? Per continuar endavant, per defensar la família, que és el que a tots ens preocupa, no? I ha estat molt maco, ha hagut una alegria molt, molt compartida entre tots i la veritat és que estem supercontents d'això.
M'agradaria també que em parléssiu, com us deia abans, del vostre carisma, del vostre moviment. Què és Schoenstatt? Com funcioneu i què potencieu des del punt de vista de la fe, a grans trets?
Mira, molt, molt ràpidament, el Schoenstatt és un moviment apostòlic de renovació, no?, de l'Església, que neix fa més de 100 anys a Alemanya, i que el seu centre d'espiritualitat és un santuari de la Mare de Déu. Aquest santuari on va néixer el moviment l'any 1914 a Alemanya, algú va tenir la idea genial de replicar-lo exactament amb les mateixes mides per tot el món. Aquest moviment està extès per tot el món, hi ha més de 200 santuaris als 5 continents, on el fundador, el padre Kentenich, va convidar, envoltat d'una sèrie de nois del seminari que ell era formador en aquell moment, va convidar a la Mare de Déu a vindre i a viure a dintre d'aquest santuari. I van fer el que nosaltres coneixem com una aliança d'amor, que no és més que la Mare de Déu et diu que res, o nosaltres li diem, millor dit, a la Mare de Déu, que res es pot fer sense ella, sense Déu, i alhora ens contesta ella, ell, Déu, que res puc fer sense tu, no? Uh-huh. Res es pot fer sense la Mare de Déu, res pot fer la Mare de Déu sense la teva participació. És obvi que la participació d'ella és molt més gran que no pas la teva, però et necessita, no? I al voltant d'aquesta idea d'aliança d'amor és que neix aquest moviment amb un caire familiar, clarament, on hi cap tota la família, hi ha branques per tots, pels nois, per les noies, nens, nenes, matrimonis, avis, joves, noies, en fi, el que tot és configurat la família, perquè ens ajudi a créixer com a família amb la fe, connectant la fe amb la vida diària. Uh-huh. Bàsicament, nosaltres sempre ens repetim que la nostra missió és fer extraordinàriament bé l'ordinari. Bàsicament això, no? I alhora, amb una sèrie d'eines que treballem sempre com un moviment educador d'educadors, no? Un moviment de formació d'educadors, de líders que després puguin extendre el missatge de la fe, com Déu els doni a entendre, amb diferents, moltíssimes iniciatives que ara no acabaríem d'esmentar-les totes, no?
Clar que sí.
Però sempre al voltant de la família.
Uh-huh. I ja per acabar, ja gairebé amb un titular, Emili, Sílvia, què fem amb els joves? Quina és la fórmula perquè percebin l'Església no pas com una enemiga, sinó com una mare?
Mira, en un dels tallers del dissabte,
sí,
es va plantejar aquesta pregunta i ens encanta la resposta dels talleristes perquè és del cor de l'Església, no?
Molt bé.
Sant Joan Bosco.
Sí.
Atents, Sant Joan Bosco, a finals del segle XIX, ja ho deia, a mitjans del segle XIX, estima el que el jove estima, perquè després el jove estimi el que tu estimes. O sigui, bàsicament, has de ser proper al jove, has d'entendre les seves coses, i després ell, si et veu proper, si et veu acollidor, obrirà una mica les portes. Església, estima el que el jove estima, perquè després ell et doni l'oportunitat d'estimar el que tu estimis.
L'Emili i la Sílvia són responsables del moviment Xostat a Barcelona. Ens han fet balanç d'aquesta desena trobada de les famílies que es va viure a la nostra diòcesi i a tot el món durant tota la setmana passada. Ells varen participar molt activament en la seva preparació i avui ens han atès per fer-nos aquest balanç fantàstic. Emili i Sílvia, moltes gràcies per estar amb nosaltres i molts ànims.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Rafa, i que vagi tot molt bé. Si em deixes només l'últim missatge
endavant
de l'enviament missioner del Papa, no?
Sí.
Que Maria, la nostra mare, us socorri quan no hi hagi més vi. Sigui la vostra companya en el temps de silenci i de prova i us ajudi a caminar al costat del seu fill. Amén.
Amén. Doncs amb aquestes paraules del Papa, que s'ha dedicat a fer aquest enviament a les famílies perquè surtin en missió, com estem tots cridats, doncs concluïm aquesta entrevista. Emili, Sílvia, una abraçada.
Una abraçada. Adéu, adéu.
Vinga, pausa, ulleres de sol, xancletes i anem cap a Zihuatanejo. Ara venim.
Estàs escoltant els millors moments de la setmana a Camins.
Hey, hey, hey! I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el The Very Best of Camins d'aquesta setmana, amb el passadís de seguretat del programa, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, María José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i Paula Moreno i Manel López
a les vies de so i al muntatge musical. Recordeu que ara de seguida arriba el Pol Marsà amb el propòsit i nosaltres que tornarem aviat. No us penseu que us llibrareu de nosaltres. La banda de camins. Tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 8 hores de dilluns, cap a les 8 i 5 o 8 i 6, depèn de la publi també una mica. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els camins.